Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per portar ulleres de sol. Avui tindrem una jornada plenament anticiclònica, amb bon temps, fred al matí i temperatures suaus al migdia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Aquesta matinada, Donald Trump ha fet el seu discurs de l'estat de la nació, un discurs que s'ha endarrerit una setmana pel shutdown del govern americà, principalment per la falta d'acord entre demòcrates i republicans per aprovar els pressupostos del magnat americà. Donald Trump ha començat el seu segon discurs de l'estat de la Unió insuflant optimisme i patriotisme. Cal dir que és una cosa que ell no acostuma a fer perquè ha demanat compromís, unió, consens i bipartidisme com a solució per avançar al país. Trump també s'ha explayat amb la retòrica xenòfoba que últimament s'està escoltant a molts llocs del món. Principalment ha parlat de la immigració i ha dit que és una amenaça per tots els Estats Units. També ha explicat que cada any moren milers d'innocents a mans d'il·legals i que reclama el seu mur. Cal dir que el mur ha arribat. Ha sigut la principal causa de la polèmica per no aprovar els pressupostos entre demòcrates i republicans. Trump també ha explicat que els ciutadans poden tenir unes grans oportunitats, com és el cas d'una nena que ha presentat durant el discurs de l'Estat de la Unió que ha superat el càncer cerebral. També ha posat un toc d'alerta a l'ala més esquerra del Partit Demòcrata, una indirecta tal qual a Bernie Sanders. I sense anar més lluny, Trump ha acabat el seu discurs explicant que érem una nació més extraordinària de la història, encara que ha començat a somiar, i encara no hem començat a somiar, però tenim la grandesa. Escoltem-lo un moment, aviam què deia.
Dream. We must choose whether we are defined by our differences or whether we dare to transcend them. We must choose whether we squander our great inheritance or whether we proudly declare that we are Americans.
Cal dir que aquest discurs s'ha fet aquesta matinada mentre estava tot una unió, el Congrés i el Senat dels Estats Units junts, i ara anem a les notícies del Baix Empordà perquè són les 8 i gairebé 3 minuts del matí. Estem escoltant el supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
I amb totes les notícies que venen, que comencem pel Baix Empordà. Comencem amb els titulars d'aquest dimecres, dia 6 de febrer. Citen a declarar el portaveu de la CUP de Torroella, Robert Huertas. Per què? Ens ho explica Helena Santín. Bon dia.
Bon dia. Està acusat d'un presumpte delicte d'amenaces durant el boicot a l'acte de Ciutadans del 26 de gener al poble. Huertas està citat el proper dilluns 11 de gener a la caserna de l'Estartit. Poc després de saber la notícia, el seu partit ha fet un comunicat de suport al regidor, negant les acusacions i assegurant que es tracta d'un episodi més de descrèdit cap a l'esquerra independentista.
L'Ajuntament de Palamós vol incrementar el parc d'habitatges socials al municipi. Maria, bon dia.
Bon dia. El consistori vol impulsar la primera promoció d'habitatges socials en règim cooperatiu per tal de facilitar l'accés a un habitatge digne i assequible.
Gràcies, Maria. I no marxem de Palamós perquè, Miquel, Palamós és port segur per rebre refugiats rescatats del Mediterrani. Bon dia.
Bon dia. El govern de la Generalitat ha aprovat que els ports catalans siguin ports segurs per garantir l'atracament de les embarcacions de rescat del Mediterrani. Entre ells hi ha el de Palamós.
Garantir i facilitar que totes aquelles embarcacions que es dediquen a salvar vides, que fan una tasca humanitària a la Mediterrània, puguin atracar en els ports que depenen íntegrament de la Generalitat de Catalunya, doncs n'hi ha quatre que reuneixen les característiques com a ports industrials i pesquers per tal d'acollir el tipus d'embarcació que es dedica a aquestes tasques de salvament. Aquests quatre ports són el de Roses, Palamós, Vilanova i la Geltrú i Sant Carles de la Ràpita.
També han assegurat que no obeiran les paraules del ministre Borrell i que asseguraran els ports per la gent que salva vides.
No marxem amb tu, Miquel, perquè baixa un 1,4% el nombre de turistes el 2018. Tot i això, a la Costa Brava gasten més. Miquel.
I segons el Patronat de Turisme, això no és estrictament dolent.
Jo estaria content si aquest 2019 mantenim la tendència a l'alça de la despesa mitjana. No volem més turistes, volem turistes que gastin més diners. Evidentment, el juliol i l'agost la capacitat de càrrega de la Costa Brava la tenim... on la tenim, vull dir, no hi cap més gent a les cales, ni al Museu Dalí, ni a no sé on.
És Jaume Dolçat, vicepresident del Patronat.
Gràcies, Miquel. I Begú vol adherir-se als segells turístics de Vila Marinera i pobles amb encant. Maria.
Dues marques que formen part de l'Agència Catalana de Turisme de la Generalitat i que aposten per les qualitats patrimonials, turístiques, gastronòmiques i mediambientals dels municipis.
I parlant de gastronomia, la campanya gastronòmica Sopars Maridats arriba a la seva 7a edició aquest divendres 8 de febrer. Eugènia, bon dia.
I durarà fins al 31 de maig. Fins aleshores, cada divendres s'oferiran un total de 30 àpats acompanyats de vi de denominació d'origen de l'Empordà i de la poma de Girona, als restaurants dels col·lectius La Cuina de l'Empordanet i La Cuina del Vent.
Gràcies, Eugènia. I quan passen 7 minuts a les 8 del matí, fem un repàs a l'activitat cultural, perquè avui al Baix Empordà l'activitat passa per Torroella de Montgrí. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia. Avui us proposem visitar la Fundació Mascor de Torroella de Montgrí, on s'exposa una interessant col·lecció de fotografia.
I, Albert, ahir vam tenir 4 gotes al matí, però avui sembla que serà un dia ben assolellat, oi?
Bon dia! Aquest dimecres gaudirem d'una jornada plenament anticiclònica, i això vol dir domini del sol i cel serè. La temperatura diurna puja una mica i el mercuri es mourà avui entre els 2 graus de temperatura mínima i els 16 de màxima. Tot i que no esperem grans canvis a mitjà termini, la bonança meteorològica dura poc, perquè demà ja tindrem el cel mig ennuvolat, sobretot pel matí, amb tendència a que s'obrin de nou grans clarianes.
Doncs, parlant de temperatures altes, ara mateix Calonge tenim 10 graus, a Palamós 4 i altres municipis com Begú, Palafrugell, Pals, Rupià i Sant Feliu de Guíxols i Torroella, un grau positiu. Cal destacar Verges, que té 3 graus sota zero. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital.
Supermatí a Ràdio Capital.
Una pausa i tornem.
El número 1 en electrodomèstics és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites amb les primeres marques i millors garanties i perquè som molt a prop teu. Electrodomèstics de la millor qualitat, tot en parament de la llar, la climatització més eficient, tota i el millor preu a Grup Carrera. Al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP i a Palamós a l'Avinguda Catalunya 13.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és La Cuina de la Iaia, restaurant La Cuina de la Iaia a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Queden 6 minuts per un quart de 9 del matí. Esteu escoltant el Supermatí del Baix Empordà. Comencem amb les notícies i comencem a Torroella, perquè citen a declarar el portaveu de la CUP de Torroella, Robert Huertas. Està acusat d'un presumpte delicte d'amenaces durant el boicot a l'acte de Ciutadans aquest passat 26 de gener al municipi. Bon dia.
Huertas està citat el proper dilluns 11 de gener a les 10 del matí a la caserna de l'Estartit. Recordem abans els fets perquè se l'acusa. El passat 26 de gener, Ciutadans va convocar al poble de Dolors Bassa un acte per rebre la premsa i muntar un punt d'informació. L'Ajuntament de Torroella els va denegar el permís per fer-ho, però els unionistes van tirar endavant. El dia de l'acte, un grup d'antifeixistes van mobilitzar-se per protestar i fer boicot en contra de Ciutadans. Degut a la tensió, els Mossos van fer un cordó policial per separar les dues mobilitzacions. Després de saber la notícia de les acusacions a Huertas, el seu partit ha fet un comunicat de suport al regidor. Neguen les acusacions i asseguren que són injúries. També recorden que hi ha vídeos dels fets on apareix Huertas. En cap moment, insisteixen, sembla que estigui cometent algun tipus d'amenaça. Tot el contrari, es mostra el tarannà de serenor característic del regidor Cupaire. A més, diuen que es tracta d'un episodi més de descrèdit cap a l'esquerra independentista. El comunicat acaba afirmant que aquestes acusacions alimenten el discurs fals que a Catalunya hi ha intolerància d'opinions.
Gràcies, Helena. I l'Ajuntament de Palamós vol tirar endavant la primera promoció d'habitatges socials en règim cooperatiu amb l'objectiu d'incrementar el parc d'habitatges destinats a polítiques socials, Maria.
Exacte. Amb aquesta iniciativa s'afavoriria el dret a l'habitatge digne, estable i assequible per a aquelles persones joves o amb escassa capacitat econòmica. El consistori vol oferir la superfície d'una parcel·la de propietat municipal de 1.000 metres quadrats ubicada a l'Avinguda de Catalunya. Allà es promocionaria, construiria i gestionaria un edifici de 34 habitatges en règim cooperatiu de cessió d'ús. És a dir, que la propietat dels immobles residirà en mans d'una cooperativa, a la vegada que els seus membres pagaran mensualment una quota de soci que és estable i a un preu assequible. Aquest acord de projecte s'establiria amb l'entitat Sostre Cívic, una cooperativa integral d'habitatges i persones usuàries en règim de cessió d'ús, sense ànim de lucre i d'iniciativa social. L'Ajuntament preveu aprovar en el ple del mes de febrer, que s'ha de celebrar el dia 12, el protocol d'intencions establert entre el consistori i la cooperativa. Amb això s'iniciarà l'elaboració d'un estudi de viabilitat finançat per ambdues parts, mitjançant el qual es podrà conèixer amb exactitud les necessitats que hi ha a Palamós en matèria d'habitatge social. Quan s'obtinguin els resultats de l'estudi, l'Ajuntament de Palamós s'encarregaria de construir un dret de superfície sobre la parcel·la municipal, qualificada d'habitatge amb protecció oficial. Per la seva banda, la cooperativa construiria i gestionaria els habitatges destinats a les polítiques socials en règim cooperatiu de cessió d'ús d'una vigència de 75 anys.
Gràcies, Maria, i no marxem de Palamós perquè tenim més notícies del municipi. Estem parlant de que la Generalitat de Catalunya ha aprovat la declaració dels ports de la Generalitat com a ports segurs per poder facilitar l'atracament de les embarcacions que es dediquen a salvar vides. Entre aquests ports hi ha el de Palamós. Miquel, 40, bon dia.
El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch, ho ha explicat després de la reunió del govern. Amb l'acord s'han ofert els 19 ports que gestiona ports de la Generalitat per l'arribada de vaixells. Això sí, només poden fer tasques de salvament al Mediterrani. El port de Palamós es troba entre ells i a sobre és un dels quatre que reuneix les característiques per acollir el tipus d'embarcació dedicat a les actuacions. Entre ells també hi ha els ports de Roses, Vilanova i la Geltrú i Sant Carles de la Ràpita.
Garantir i facilitar que totes aquelles embarcacions que es dediquen a salvar vides, que fan una tasca humanitària a la Mediterrània, puguin atracar en els ports que depenen íntegrament de la Generalitat de Catalunya. Doncs n'hi ha quatre que reuneixen les característiques, com a ports industrials i pesquers, per tal d'acollir el tipus d'embarcació que es dedica a aquestes tasques de salvament. Aquests quatre ports són el de Roses, Palamós, Vilanova i la Geltrú i Sant Carles de la Ràpita.
Alfred Bosch ha explicat que l'objectiu és facilitar la feina de la gent que salva vides. És per això que des del govern s'ha decidit no obeir el ministre Borrell, sinó assegurar tot allò que sigui possible per no perdre més vides.
La nostra feina no és demanar permís al ministre Borrell. La nostra feina és contribuir a ajudar persones que estan en risc i la nostra feina és ajudar a salvar vides. Nosaltres el que fem és acordar que Catalunya ha de ser un port segur per acollir tota aquesta gent.
En el mateix acord també s'ha aprovat la creació d'un grup de treball de la Generalitat de Catalunya per acollir vaixells de rescat a la Mediterrània, que serà presidit per Bosch. Entre les activitats es coordinaran l'assistència per les persones que són al vaixell, un cop autoritzat el desembarcament per part de les autoritats espanyoles.
Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital i són les 8, és un quart del 9 del matí. Bon dia. Seguim amb el Miquel perquè augmentem el número de turistes any a any ha deixat de ser una prioritat pel patronat Costa Brava Pirineus de Girona. Després que el 2018 el número de visitants va baixar un 1,8% i el número de pernoctacions un 4,8%, l'organisme defensa que el que és necessari és més riquesa. De fet, l'any passat la despesa va pujar un 7,2%. El patronat considera que la del 2018 va ser una temporada excel·lent, assegurant que la davallada respecte al període anterior es deu a que el 2017 va ser excepcional i un rècord històric en matèria turística, Miquel.
El patronat situa la recuperació de la inestabilitat a països com Tunísia o Turquia com el principal motiu de descens del turisme perquè persones que havien viatjat a la costa empordanesa el 2017 ho havien fet per evitar aquests països. En una roda de premsa aquest dimarts, el vicepresident del patronat de turisme, Jaume Dolçat, ha explicat que l'objectiu de la temporada 2019 serà que el número de turistes torni a augmentar, però que el més important és mantenir l'arribada de turistes amb un alt valor adquisitiu.
Jo estaria content si aquest 2019 mantenim la tendència a l'alça de la despesa mitjana. No volem més turistes, volem turistes que gastin més diners. Evidentment, el juliol i l'agost la capacitat de càrrega de la Costa Brava la tenim... no hi cap més gent a les cales, ni al Museu Dalí, ni a no sé on.
Els ports de creuers de la costa gironina, Roses i Palamós, van rebre el 2018 un 13% més de creueristes. El port de Palamós, 46.000 passatgers i 46 escales. L'altre repte pel patronat del 2019 és aconseguir esdevenir reserva de la biosfera.
De Múrcia fins a França o fins a Itàlia, només hi ha la zona del Delta de l'Ebre, que tota una zona està considerada com a reserva de la biosfera. Per tant, si som capaços de posar la bandera aquí, doncs seria una molt bona cosa i, evidentment, com no pot ser d'altra manera, també treballem per preservar el territori, que és allò que ens fa diferents.
Un dels altres objectius, un clàssic, revertir l'estacionalitat.
Gràcies, Miquel. I passem de la Costa Brava a Begur, concretament. Parlem de Begur perquè l'Ajuntament de Begur ha aprovat per unanimitat adherir-se als segells turístics de Vila Marinera i Pobles amb Encant de l'Agència Catalana de Turisme de la Generalitat. Unes marques que aposten per les qualitats patrimonials, turístiques, gastronòmiques i mediambientals dels municipis. Maria.
Exacte. Actualment el consistori, des de l'àrea de promoció econòmica i turisme, ja està treballant per poder presentar tota la documentació necessària per a l'avaluació i l'acceptació per reconèixer Begur com a Vila Marinera i Poble amb Encant. El segell de Vila Marinera és de recent creació i s'adreça a les poblacions litorals que conserven viva la cultura lligada al mar, fixant-se sobretot en els paisatges i espais naturals marins que ofereix el municipi. Si Begur entrés a formar part d'aquest segell, seria el primer municipi del Baix Empordà en adherir-se a aquesta marca. La marca de Pobles amb Encant s'adreça a aquells pobles que tenen un atractiu o bellesa especial en el seu conjunt arquitectònic, urbanístic i patrimonial. Al Baix Empordà, els municipis de Forallac, Pals i Calella de Palafrugell ja disposen d'aquesta denominació. Eugeni Pibernat, primer tinent d'alcalde i regidor de l'àrea de promoció econòmica, ha valorat molt positivament aquesta iniciativa. Ha afirmat que aquestes dues marques els obliga a ser conscients del patrimoni que tenen i que cal preservar-lo, perquè és un valor afegit a la promoció turística i econòmica de Begur. El regidor també no descarta per més endavant demanar el segell de Viles Florides, un reconeixement a la tasca de Begur per a la millora de l'espai urbà.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut a radiocapital.cat.
Passen 5 minuts d'un quart de 9 del matí, esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital i ara és moment del comentari d'opinió. Avui un comentari que ens porta Andreu Panenque. Bon dia.
Dani Chicano feia referència en el seu comentari d'ahir dilluns una frase que, traient-la totalment del context que ell li atorgava, em serveix a mi, jove i de l'Empordà, per parlar del que crec que, en termes generals, ens trobem la joventut de la nostra comarca. Es deia, no volem ser una sucursal de Barcelona, fent referència a les crítiques a la gestió del Teatre de Palafrugell. Doncs, estimades persones representants dels municipis de la comarca, ens hi estem abocant de ple. La nostra comarca s'està convertint en un nou parc aquàtic per a turistes a l'estiu. Estem deixant de banda propietats, projectes i característiques de denominació d'origen. Estem deixant escapar el potencial del jovent. En altres paraules, ens preparem any rere any per una temporada d'estiu, però oblidem que durant els 9 mesos restants tenim altres necessitats. No volem ciutats dormitori, no volem haver de marxar a treballar fora, perquè actualment, a no ser que els nostres estudis estiguin vinculats al turisme, les nostres oportunitats d'ocupació esdevenen escasses. No vull assumir que per treballar a la meva comarca l'opció més fàcil és fer-ho l'estiu, amb un contracte temporal. Vull poder tenir una oferta cultural àmplia, vull poder tenir una oferta educativa diversificada, vull poder comptar amb instal·lacions adequades per a la meva formació, vull tenir espais de deliberació, vull sentir que formo part del meu municipi. En definitiva, vull que la meva comarca efectivament no sigui una sucursal ni de Barcelona ni de Girona. Així que, iniciant les demandes electorals, vull poder dir que sóc un jove i sóc de l'Empordà.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Passen 7 minuts d'un quart de 9 del matí, esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital i ara és moment de l'entrevista. Aquests dies es commemora el 80è aniversari del final de la Guerra Civil a Catalunya i l'ocupació franquista de l'Empordà. Es fan desenes d'actes a casa nostra i aquest cap de setmana, per exemple, a la Bisbal, es va fer una conferència sobre aquesta matèria i un dels ponents va ser l'investigador Emili Gironella. Emili, bon dia.
Bon dia.
Et sentim una mica malament.
M'acosto més al telèfon.
Gràcies. Doncs Emili Gironella, investigador, bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, vostè va parlar del que va passar després dels enormes bombardejos que va patir el poble de la Bisbal. Com van ser aquests atacs?
Varen ser el dia 3 de febrer de 1939.
Però com?
I varen participar 5 avions i va durar aproximadament uns 20 minuts.
Entenem que quantes bombes hi van caure o això és una dada que no s'ha pogut comptabilitzar?
Aproximadament unes 40 o 50, és l'estimació que es va fer, diguem, no?
I la gent que va morir?
Varen morir 21 persones i, òbviament, hi va haver un número indeterminat de ferits perquè molts se'ls varen emportar a fora de la Bisbal i una mica s'ha perdut la pista d'ells, diguem, no? Però 21 morts, hi va haver.
Estem parlant de 20 minuts de bombardejos amb unes 40-50 bombes i 21 morts.
Ah, exactament.
D'aquests, clar, entenem que molta gent del municipi de la Bisbal també es va exiliar. Sabem la magnitud d'aquest exili?
A veure, com a conseqüència d'aquest fet, totes les famílies a la Bisbal que tenien amics o coneguts o familiars a fora, òbviament varen marxar perquè estaven espantats i creien que podien tornar l'endemà o a la tarda o quan sigui, i llavors molts varen marxar i altres es varen quedar, diguem, no?
I van marxar, o sigui, més o menys els municipis, o sabem les localitats cap on es van destinar, entenem a fora d'Espanya o també altres municipis catalans?
No, no, van anar al rededor, diguem, no? A Cruïlles, a La Pera, a Palafrugell, etc. Perquè ells el que pretenien era tornar, diguem, no? No marxar definitivament, diguem. Això va ser un altre tema, l'exili és un altre tema, diguem, no?
És a dir, és un exili comarcal.
Ah, exacte. Llavors, al cap d'un o dos dies, varen tornar, diguem, no? Molts varen tornar. I altres, com que no varen poder marxar, es van haver de quedar, diguem, no?
Cal dir, després del bombardeig aquest que ens has comentat del 1939, va haver-hi algun segon bombardeig?
No, 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 no. A la Bisbal només n'hi va haver un, el dia 3 de febrer de 1939. I el dia 5 de febrer, és a dir, dos dies després, a les 11 de la nit, varen entrar les tropes franquistes a la Bisbal.
I aquesta arribada com va ser?
Bueno, varen arribar per la carretera, diguem, que venien des de Cassà de la Selva, varen passar per totes les muntanyes, per les Gavarres, varen passar per Sant Sadurní, varen baixar per Cruïlles i varen entrar a la Bisbal. I varen arribar a la Bisbal a les 11 de la nit del dia 5 de febrer de 1939.
Aquesta arribada, entenem que també va comptabilitzar diverses morts o no hi va haver
no. cap assassí? No, no. A veure, tots els que havien de marxar varen marxar, ja no estaven a la Bisbal, llavors va ser una arribada tranquil·la, salvo un fet bastant curiós, que un camió que anava ple, que portava, crec recordar, 5 o 6 soldats republicans, que es va despistar i que no sabia exactament la carretera que havia d'agafar, etcètera, etcètera, es varen quedar per allà. Llavors va ser un moment que varen entrar les tropes franquistes i varen haver tiros, i va haver un mort i els altres els varen fusellar tots, evidentment.
Sí, sí.
Però a part d'això, quan varen entrar les tropes franquistes a la Bisbal a les 11 de la nit, no varen violar cap dona ni varen matar a ningú, perquè entre altres coses ningú va plantar resistència de cap mena, diguem, no? Llavors, com que eren les 11 de la nit, les tropes franquistes trucaven a les portes de les cases per veure si hi havia gent o no. En el cas que no hi hagués ningú, pues desbotaven la porta, entraven a dintre i varen robar tots els objectes de valor que varen poder, diguem, no? I les cases que estaven ocupades, com que ja estaven avisades de que entrarien les tropes franquistes, moltes varen penjar uns llençols blancs al balcó i també deixaven unes notes enganxades a la porta de casa seva que hi deia exactament "Ocupado por su dueño, viva Franco, arriba España".
Entenem que tota aquesta gent que deixava aquests cartells no tenia per què ser partidari del règim franquista, o sí?
No, no. Simplement eren ciutadans del poble que pensaven el que pensaven, que no havien fet res i que, esclar, no volien que entressin a casa seva perquè, bueno, perquè els hi robessin o perquè els apaguessin, diguem, no?
D'aquesta gent que es va quedar al poble sí que va haver-hi exiliats, com has comentat. Les persones més significatives de la Bisbal que es van exiliar del bàndol republicà, en sabríem alguna?
Bueno, eren en principi tots els membres que havien constituït el Comitè Popular Antifeixista, tots varen marxar cap a França, i també molts milicians que durant l'etapa aquesta revolucionària que hi va haver, sobretot a l'any 1936, pues, bueno, varen fer detencions, varen robar persones i varen fer altres coses, altres fechories. Aquests també varen marxar perquè varen entendre que si es quedaven pues acabarien molt malament, diguem, no? Després hi va haver una altra part d'aquests milicians que no havien fet res, que es varen quedar perquè no tenien delictes de sang de cap mena i que varen confiar en les paraules que va dir el general Franco, que tot aquell que no tingués delictes de sang no havia de patir que li passés absolutament res, I, bueno, de tots aquests després els hi varen fer un consell de guerra i varen pagar el que els ocupants varen creure que havien de pagar, diguem, no?
Parlant de les institucions i del govern de guerra, també es va instaurar un nou ajuntament al municipi. El govern polític de dretes que hi havia a la Bisbal és el que va governar aquest ajuntament, o van ser benvinguda de fora?
No. A veure, el dia 7 de febrer de 1939 hi ha una nota, hi ha la Constitució del nou ajuntament amb un acte que diu exactament en castellà, perquè tot a partir d'aquell moment va ser en castellà, diu Auditoria de Guerra de l'Ejército de Ocupación. Acta de Constitución Provisional de la Comisión Gestora de la Bisbal.
I això què vol dir concretament?
Això vol dir que l'exèrcit d'ocupació franquista va ser el que va nombrar, diguem, a les noves persones que varen constituir aquesta comissió gestora de l'Ajuntament de la Bisbal.
Cal dir que... Digue.
I el que va fer això era l'auditor de guerra. L'auditor de guerra, que és el cos jurídic militar de l'exèrcit d'ocupació, ells mateixos es qualifiquen d'ejército d'ocupació, va ser el que, d'alguna manera, va nombrar aquestes persones, va nombrar un alcalde i un, dos, tres, quatre, cinc, sis concejals i un secretari.
Aquest nou ajuntament va fer diferents decisions, com per exemple la creació d'una brigada per enderrocar edificis afectats pel bombardeig. Algun acte més important que fes, més important, més rellevant durant els anys del franquisme?
Bueno, varen fer moltes coses. Varen fer una recollida d'armes, varen canviar els noms de places i de carrers, varen prohibir el català en tots els àmbits oficials, relegant qualsevol expressió cultural no castellana a l'àmbit domèstic. Varen obligar a tots aquells que havien estat en l'Ejército Rojo a que es presentessin a la Guàrdia Civil de la Bisbal, i tots aquests, la majoria d'ells, varen ser detinguts, i després els varen jutjar i varen entrar molts en presons, en batallons de treball, en camps de concentració, etc. També entre el mes de juny i el desembre de 1939 hi va haver la depuració dels 41 funcionaris que hi havia a l'Ajuntament de la Bisbal. Es va fomentar la delació entre els ciutadans. I bueno, també hi va haver una màxima col·laboració i sintonia amb l'Església Catòlica, que d'alguna manera ells havien apoyat la cruzada de l'Ejército Nacional, diguem, no?
També sabia, el 3 de febrer hi havia el bombardeig, el 9 d'octubre es constituïa la Comissió Gestora Municipal. Qui és Roberto Figueres?
Roberto Figueres era un senyor que era falangista declarat, que va ser declarat el nou alcalde de la Bisbal, diguem, no? El dia 9 d'octubre de 1939.
8 mesos després del bombardeig.
Ah, exactament. Aquesta va ser la segona comissió gestora, perquè la primera, tal com he dit abans, es va constituir el 4 de febrer.
I aleshores, Roberto Figueres de Almar va fer algun acte pel municipi o va seguir amb el llegat de la primera comissió?
Va continuar amb el llegat de la primera comissió gestora, però ell, que era un home profundament nacionalista i falangista, d'alguna manera va exaltar molt aquest fet perquè, bueno, perquè ell hi creia, diguem, no? Llavors, una de les coses que, per exemple, va fer, una cosa bastant estranya, que es va fer el dia 20 d'abril de 1940, va ser una desfilada amb tots els taüts que contenien les despulles de les persones de dretes que havien sigut assassinades per el que deien les víctimes del terror rojo durant el període des de juliol de 1936 fins a novembre de 1936.
És a dir, durant tota la Guerra Civil hi van fer una desfilada amb tota la gent morta partidària del règim franquista.
Ah, exactament, que concretament eren 21 persones. És a dir, el mateix nombre de persones que varen morir en el bombardeig del dia 3 de febrer és igual al nombre de persones que, diguem, els rojos, en terminologia d'ells, varen assassinar durant el període aquest de juliol a novembre de 1936.
Durant durant els anys del franquisme i la Guerra Civil, a la Bisbal es va viure molta pobresa, com en altres indrets del país?
Hi havia una misèria generalitzada, diguem, no? Molta gent no arribava a final de mes perquè el sou era baix, encara que a l'entrada del nou ajuntament varen pujar el sou dels jornalers a 6,50 pessetes cada dia, diguem, això era molt baix perquè hi havia una inflació alta i llavors, esclar, la gent no arribava a final de mes, no tenien diners per comprar-se roba, hi havia una misèria generalitzada. S'ha de tenir en compte, també, que hi va haver la famosa cartilla de racionament. És a dir, com que no hi havia aliments suficients, hi havia un estraperlo terrible, diguem, des de l'any 1939 fins a l'any 1952, hi va haver unes cartilles de racionament per poder accedir als aliments més bàsics, no?
Per exemple, totes aquestes dades, ha costat molt investigar-les en aquesta matèria?
Bueno, jo fa temps que treballo amb aquest tema i, evidentment, pues, jo les he pogut accedir aquí i allà i en el més enllà de fonts molt diferents. No? Articles, les actes de l'Ajuntament, parlant amb gent de la Bisbal que tenen més de 80 anys que varen viure tots aquests temes. És a dir, ha tingut diferents fonts, diferents orígens per saber totes aquestes dades que estic comentant ara.
I sí, ens has comentat que trobes dades, però també trobes silencis?
Sí, bueno, esclar, és que tothom tenia por. Tothom. I avui, encara per desgràcia, hi ha gent que tenen informació i que no la volen donar. Però, bueno, això és molt respectable perquè tothom fa el que creu convenient, diguem, no?
Doncs Emili Gironella, investigador que ha investigat la Guerra Civil a la Bisbal i l'etapa franquista a l'Empordà, moltes gràcies per la trucada al Supermatí de Ràdio Capital.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu,
bon dia.
Adéu.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Són 2:15 de 9 del matí, esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital i ara fem una pausa i tornem.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí Capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. Sí. Si fos... No tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
6 minuts per 8:45 del matí. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I com que seguim amb més notícies després de l'entrevista, anem a la informació general. El govern i els partits de l'espai de diàleg pacten continuar a la taula tot i la repressió, el judici i les eleccions. El Sertadi confia que l'organisme s'aïlli dels propers escenaris per ser útil i productiu. Alba Legide.
Artadi ha destacat que s'hagi acordat crear un grup tècnic que prepari el pla de treball i el calendari, amb el compromís de mantenir reunions cada mes per avançar. La consellera ha insistit que les trobades no han d'estar tan separades i que s'hi pugui arribar amb documentació ja treballada amb la fi que siguin més útils.
El govern espanyol accepta que hi hagi un observador que prengui nota i coordini en les reunions entre partits. La vicepresidenta Carmen Calvo diu que el seu executiu actuarà sempre dins de la Constitució.
La figura, pues nada, alguien que sea capaz de decir, nos convocamos, tomo nota de lo que vais hablando, un poco ayudar, es lo que hace un relator, por ejemplo, en un congreso. Alguien que entiende de política, obviamente, no vamos a sentar a nadie que esté ajeno a la situación de Cataluña en España, pero un poco por cooperar.
L'executiu espanyol obre portes d'aquesta manera a la possibilitat d'acostar posicions amb la Generalitat de cara a l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat per al 2019, malgrat que Esquerra Republicana ja ha presentat una esmena a la totalitat dels comptes, que pot retirar fins al pròxim dimecres 13 de febrer.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya demana als Mossos que facin una protecció presencial i permanent de tots els jutjats. La sala de govern retreu a la consellera Capella que no hi hagi condemnats els atacs del CDR amb fems i escombraries a seus judicials.
La sala del govern ha avisat els presidents de les quatre audiències i els jutges degans que valorin la necessitat de suspendre les activitats judicials, excepte les actuacions urgents i de guàrdia, quan per raons de salubritat no es pugui garantir el normal accés a les instal·lacions. També ha demanat a la Fiscalia que investigui les possibles responsabilitats penals dels que han ideat, planificat, coordinat i executat aquests atacs.
I aquesta setmana s'ha presentat la campanya gastronòmica Sopars Maridats, que arriba a la seva 7a edició i que tindrà tret de sortir aquest divendres. Eugènia. Com us comentàvem, aquesta setmana s'ha presentat la campanya gastronòmica Sopars Maridats, que arriba ara a la seva 7a edició i tindrà els trets de sortida aquest divendres, Eugènia.
Els restaurants dels col·lectius La Cuina de l'Empordanet i La Cuina del Vent oferiran un total de 30 àpats cada divendres i fins al 31 de maig, en els que La Poma de Girona tindrà un especial protagonisme i que aniran tots acompanyats d'oli i de vi de denominació d'origen de l'Empordà. Així doncs, tots els àpats seran confeccionats per un cuiner i un celler i els preus per persona oscilaran entre els 45 i els 65 euros. Segons el president de la denominació d'origen Empordà, Xavier Albertí, es tracta d'una proposta que és una oportunitat per aprendre i gaudir d'un art tan complex com el de maridar i, de fet, la campanya va néixer amb l'objectiu d'oferir una proposta gastronòmica empordanesa i d'alta qualitat consolidant les relacions entre els cellers i els restaurants, que són dos col·lectius que, segons van dir a la presentació, fonamenten la riquesa de la gastronomia empordanesa.
Gràcies, Eugènia, i avui és dimecres. I els dimecres saludem sempre la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Bon dia, Teresa.
Hola, molt bon dia, com esteu?
Molt bé, i tu?
Bueno, bé, avui acabo d'arribar, pensava a veure si ja m'han trucat.
Doncs sí, t'acabàvem de trucar, però sort que teníem aquí l'equip i hem pogut allargar una mica més l'espera.
Molt bé.
Com cada dimecres ens portes novetats literàries, què sí. Tenim aquesta setmana?
Mira, avui us vull presentar l'Imma Monzó, perquè dedueixo que he vist aquí a la llibreria que molta gent no l'ha llegida, molta gent que estima i que li agrada llegir en català, i l'Imma Monzó no la coneixen. Això, tinc una teoria que penso que és bastant encertada, perquè passa amb un altre autor també, que ja és en Josep Navarro Santaolàlia, i és que...
Quina és la teoria?
La teoria és que varen començar amb una editorial molt bona i molt potent i molt sensible per a la literatura catalana, que ja és la Magrana, però que quan els llibres van quedar exaurits, en aquells moments la Magrana va passar a formar part del grup RBA, I potser perquè també tenien interès en introduir autors estrangers, sobretot de novel·la negra i altres estils, o varen voler ampliar el catàleg, ampliant-el varen equivocar o varen abandonar o va quedar molt arraconat aquest planter d'escriptors catalans que hi havia ja a la Magrana. Hi havia en Jesús Moncada, ja et dic, en Josep Navarro Santaolàlia, que fins que no ha tret una novel·la a proa que es diu La sorra vermella, no l'ha recuperat molta gent i ja et dic, no ho havia llegit, és un home que té més de 50 anys, per tant, això és un pecat. I el mateix passa amb la Imma Monzó, que va publicar els seus primers reculls de contes també a la Magrana, i diu, papà, marxem, que aquí no ens hi volen, i un altre que es diu, val més que no m'ho expliquis. I ara ha publicat també en diferents editorials, tenia l'any passat un llibre amb columna que es diu Aniversari, i l'hem recuperat per fer-ne club de lectura aquí a la llibreria el divendres 15. Què passa amb aquest llibre?
Aquí divendres.
Exacte.
Sí, exacte, d'aquí dos divendres.
De divendres que ve no l'altre. El que passa amb aquest llibre és que no us puc dir res. I és una crisi...
No?
És una crisi matrimonial i és un obsequi que fa el marit a la senyora quan veu que el matrimoni fa aigües i pensa que això no pot ser. Vull dir, ell vol fer alguna cosa, no tant, per recuperar el matrimoni, sinó per demostrar-li a ella que no és la persona que ella s'ha pensat que era durant tots aquests anys, i llavors té evidentment un regal d'aniversari molt original i és el desenllaç una mica d'aquest regal el que fa que estiguis amb gai al cor a veure com acabarà tot això. I ja et dic, a cada un, a partir del que comento, ha d'atrevir-se a agafar-lo o no. Considerem aquí el Cucut, que ja l'hem llegit tots, i que uns una novel·la, uns altres una altra. Té un llibre que es diu Un home de paraula, que és a partir del dol de la mort del seu marit, que és una novel·la extraordinària, i un altre que és tot un caràcter, que ja és també una mica la relació amb la mare, que mares de molt de caràcter a vegades són de mal portar pels fills. Doncs tot un caràcter. Una tempesta, que també és una novel·la mig intriga, mig allò rural, perquè és l'escriptora que ha d'anar amb un club de lectura d'un poble petit de muntanya i és testimoni d'un assassinat a les carreteres.
No està mal.
I sí, i aquest aniversari, que ja et dic, no deixa de ser la història d'un regal d'aniversari d'un marit que només vol explicar a la dona o demostrar qui és ell. Si vulgueu, jo a l'atzar, fins i tot sense triar-ho, podríem llegir-ne un tros i veuríeu l'estil de la literatura de l'Imma. Va, si hi ha temps, poder...
Llegim un parell de línies, tres, que anem també, just és que hem d'entrar amb el Marc.
Molt bé. Doncs, vinga. El Mateu mai no hauria gosat dir-li que el volia guardar, el record, i com que el Guillem s'impacientava, ho va deixar córrer. Quan van començar a pujar bosc amunt, a poc, perquè la càrrega d'estris mariners se'ls feia molesta, van passar pel costat de la soca, que no era una soca, sinó el delfín del País dels Ofegats. Feia temps que estava abundantment, coberta de líquens i molsa, i que l'havien desestimat com a vehicle, però el Mateu sempre la treia i s'hi apropava. Aquest tros que us he llegit no parla d'aquest matrimoni, sinó de dos nens que estan jugant en el bosc, perquè es llegeixen Moby Dick i juguen a caçar la balena, que és un cotxe abandonat que hi ha en un bosc. Llavors, paral·lel a la història d'aquest matrimoni, tenim la història de dos nanos lectors de Moby Dick entusiasmats, que d'alguna manera representen i fan possible, doncs, la història de Moby Dick a partir d'un cotxe que està en una vall i ja ple de molsa, perquè ja fa temps que està per allà.
Cal dir que encoratgem a tots els infants que ens escolten a aprendre a llegir i a llegir molts llibres, perquè si el, com aquests dos personatges que juguen a Moby Dick i tot.
Juguen a Moby Dick perquè, clar, viuen a les afores de les poblacions, on sembla que no tenen ni wifi ni tenen gaires tecnologies, a part de la televisió, i llegeixen llibres clàssics i els representen en la mesura que poden. Molt divertit, també.
Doncs mira, encoratgem a tothom a seguir llegint aquests llibres que ens has recomanat avui, tenint en compte que són escriptors molt importants, però que han passat desapercebuts.
Sí, i que esperem que encara que poden escriure i ho estan fent i els atenim perquè ens facin clubs de lectura o presentacions, doncs aprofitem per conèixer-los. En aquest cas hem parlat de l'Imma Monzó, la novel·la L'aniversari, que és a l'editorial Columna, però bé, podem aprofitar per recomanar també en Josep Navarro Santa Eulàlia amb La sorra vermella, que en vam parlar, si no recordo malament, l'any passat.
Segurament. Cada dimecres parlem de llibres, portem un llistat infinit de llibres ja, però com que cada setmana se'n publiquen de nous i aquí la cultura sempre la potenciem molt i estem orgullosos de ser una ràdio musical i cultural, doncs per això seguim amb tu parlant de llibres cada setmana.
Molt bé, perfecte. Així ho farem.
Doncs Teresa Calabús, moltes gràcies i fins la setmana que ve. Que
a vosaltres, bon dia. Adéu-siau, adéu.
I ara són... Queden 9 minuts per les 9 en punt, fem una pausa i tornem.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, va aprofitar
la visita... L'alcalde de Sant Bartoni ha donat llum verda definitiva al projecte...
Detingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonja comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital, la teva referència informativa al Baix Empordà.
Quan s'acaba el dia, comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del vespre, a Ràdio Capital, comença Selecció Premium. Busquem per tots els racons, regirem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Selecció Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del vespre a Ràdio Capital.
La ràdio. Per la gent normal, fer dissabte significa ordenar les coses.
Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda a Ràdio Capital i fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés, la llista. Fes dissabte amb nosaltres.
Són les 8 i 52 minuts del matí. Estem escoltant el Supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. I com és habitual, abans del canviar de presentador, perquè ara mateix tenim el Matí Capital de 9 a 12, que començarà en breus, parlem amb en Marc Clapés. Bon dia, Marc.
Sí, hola, què tal?
Tu t'agrada trepitjar-me mentre parlo, no?
Sí, m'agrada molt, perquè intento trepitjar-te amb el peu també, però no ho aconsegueixo, sempre fuges.
Sí,
però,
clar, home, vaig movent els peus mentre... La gent no ho veu perquè això és la ràdio, però vaig movent els peus mentre vaig parlant perquè no em trepitgis.
Puc ser ric sempre, perquè intento fer les dues coses a la vegada i no... I almenys una de les dues aconsegueixo.
Sí, el proper dia ja et donaré pas mentre tinc el teu micro tancat i així no em trepitjaràs ni amb els peus ni parlant.
És la manera també, sí.
Doncs avui el Matí Capital ve carregat de notícies, no? Sí, de notícies i d'entrevistes.
Sí, notícies, tot ple de notícies. Vull dir, penso anar repetint totes les notícies que has estat fent durant tot el matí.
No cal, home, fica música, que és més divertit.
Ai, sí, avui tindrem un parell d'entrevistes a un actor que es diu Guillermo Las Heras, que, bueno, està presentant una nova sèrie que es diu Boca Norte, i que a més també el podrem veure en una nova sèrie de TV3 molt aviat. Doncs avui parlarem amb en Guillermo i també parlarem amb els Catarres, perquè...
Per què? Tenim alguna novetat dels Catarres? Hi ha alguna notícia d'última hora, sí, d'aquestes... Bueno, que els hi agrada tant compartir per internet?
Doncs sí, mira, que el dia 29 de novembre, res, d'aquí 4 dies, faran el seu concert de final de gira i serà al costat d'una orquestra simfònica i volem saber més detalls d'aquest concert final de gira i si després l'any següent tornaran a agafar-se així en blanc, no?, per recarregar les piles. Voldrem parlar amb en Jan, que és un dels components de la banda, i que, bé, doncs a veure què ens explica.
Estem escoltant Fins que arribi l'alba, que és l'últim èxit d'aquest grup català. Escoltem-lo una estona.
Va, som-hi. Sense dormir, el que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba.
No sé si ho has dit, però com es diu la gira d'ara?
No ho he dit.
Doncs,
Fins que arribi l'alba.
Té algun motiu?
Home, és aquesta cançó. O sigui, va ser la primera, doncs... és una manera de tancar el cercle, no? Van començar el disc, es diu Tots els meus principis, aquest serà el final. Bueno, final, doncs mira, fins que arribi l'alba. Així li han dit a la gira. Doncs, en aquest cas, a l'últim concert, eh?
Doncs fins que arribi l'alba.
Fins que arribi l'alba. Ara no arribarà l'alba, arribaré jo. I d'aquí una estona amb Martí Seguí, també, no? Sí, me'l veig aquí amb cara de...
Sí, d'aquí un parell de... 3 minuts arriba en Martí, farem un repàs a l'agenda i també un últim repàs a la temperatura, però el Matí Capital ja fa temps que porta, de fet, gairebé arribarem al mes d'emissió, no? Perquè ja estem a 6 de febrer.
Sí, és veritat. Vam començar el dia 7 de gener i demà farà un mes ja, tu. Okay. Passa el temps ràpid.
Passa ràpid el temps, eh?
Sí. Sí, semblem dos avis ara mateix, però sí, passa ràpid el temps.
Si la gent sapigués que d'avis poc, riurien.
Exacte. Bueno, la gent, tenim aquesta veu de mascles, però realment tenim 15 anys tots dos.
Sí, ja t'agradaria 15 anys. Parlant del Matí Capital, una última part. La teva secció de trucades de bromes, com va?
Estic saturat, ja n'he de fer tantes ja, que bueno, la línia ha patat i tot ja, de les moltes trucades que els oients m'encarreguen, vull dir que sisplau, més encara.
Ei, ara vull més. Per tenir-ne més, què han de fer? Perquè m'agrada que la gent et molesti i t'enviï trucades, sí, i se't col·lapsi el telèfon.
M'agrada
molestar-te, sí.
Molt bé, ets una gran persona. Doncs, bueno, poden anar a la nostra pàgina web, que és radiocapital.cat. Allà hi haurà un apartat que posa Matí Capital. Si cliquen allà, en aquell apartat, veuran un petit formulari, ja com un formulari, i si l'omplen, ens posarem en contacte amb ells, han de posar les dades que sol·licitem.
Mm-hmm. L'han d'omplir.
Ui, què sentim aquí ara? Sí. M'he sentit a mi mateix. Les coses estranyes. Bé, doncs, bromes per telèfon posa. Hi has de posar el nom, el teu correu electrònic, qui vols que truquem, i, bueno, explicar una mica de què va la broma. Si no, també ens poden enviar un correu electrònic a mati@radiocapital.cat o enviar un WhatsApp al 640-740-287, que també és un número per demanar cançons, eh?
Doncs...
Si algú vol demanar alguna cançó durant el programa, doncs ja ho sap, aquest és el número de WhatsApp.
Doncs moltes gràcies, Marc. T'escoltem ara d'aquí a 2 minuts.
Molt bé, veig que t'ha quedat clara l'hora. Ara,
sí,
molt bé.
Fins ara. Sí. Adéu.
Fins ara. Adéu.
I seguim aquí en directe al supermatí de Ràdio Capital perquè fem un repàs a l'agenda, perquè l'agenda avui passa perquè la Fundació Mascort de Torroella de Montgrí exposa Vides privades, històries compartides. Martí.
L'exposició mostra una selecció de més de 180 imatges que formen part d'un important llegat familiar que actualment compta amb més de 2.500 registres. Es tracta d'un fons excepcional que destaca tant pel seu gran abast cronològic com geogràfic, el qual es remunta a mitjans del segle XIX, on s'hi observen alguns dels primers procediments fotogràfics amb la presència de fotògrafs nacionals i internacionals. La mostra i el catàleg permeten resseguir importants aspectes de la història de la fotografia i posen en valor la importància del fons familiar com a font de coneixement per la història, els costums i els valors de la societat en diferents èpoques.
Gràcies, Martí. També sabem que diumenge a Palafrugell hi fan una cursa solidària per ajudar els malalts de càncer.
La sortida és a les 10 del matí, a l'aparcament de l'Institut Baix Empordà de Palafrugell. El recorregut és escollir entre 5 i 10 quilòmetres i es pot fer tant corrents com caminant. A més, hi haurà servei d'avituallament a mig camí i tots els beneficis van per l'Oncolliga Girona.
Gràcies. I un últim repàs a la meteorologia. Albert Aparicio.
Cel serè en un dimecres on el protagonista serà el sol. L'ambient fred del matí contrastarà amb els valors força suaus del migdia, quan es poden arribar a superar els 16 graus de temperatura màxima. Pels propers dies tindrem alguns intervals de núvols, més abundants demà al matí, però en general poc importants i sense canvis en la temperatura.
Moltes gràcies, Albert Aparicio. Això és el Supermatí de Ràdio Capital. Avui és dijous, dia 6 de gener, de febrer, i us ha parlat en Gerard Escaig. Que tingueu un bon dimecres.